de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE, ara des de les 12:20 fins a la 1 des de Lleida. Soc el Ricard Álvarez. No, estava revisant la temperatura perquè portem tota la setmana començant en aquesta hora aproximadament als 22 graus i avui s'ha notat un descens de temperatures. Ara estem a 20, o sigui, n'han perdut dos des d'ahir a la mateixa hora. En fi, buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Els divendres, ja saps que s'incorporen Andrés Rodríguez amb les propostes de música en viu i també el seu Melo Malo. El primer divendres de cada mes i, per tant, doncs mira, li ha tocat la primera setmana. També parlem d'astronomia i ho fem amb l'enginyer i el divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis. Avui parlarem amb ell d'un aniversari. Et dono una pista, 50 anys. No avui, aquest 2019. Ha fet 50 anys. A veure si saps de què parlem i d'astronomia. Obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. Ens plantarem a la 1. A partir de la 1, avui ens visitarà el Llorenç Corbella, que és el director d'Arts Escèniques de la ciutat de Lleida, responsable de la programació a la Llotja, al Teatre de l'Escorxador, etc etc. Però és que, a més, ell és escenògraf. I a Tàrrega, doncs han fet una exposició del seu treball. Ha fet una exposició, li van demanar que fes una exposició del seu treball. Es va inaugurar aquest dimarts, estarà doncs a la vostra disposició fins al mes d'octubre i avui l'hem convidat perquè ens ho expliqui. Hi ha dos quarts de dues, doncs l'Espai Groc, que també torna a la graella, no havia marxat, vull dir, tornar a la graella ja d'aquesta nova temporada amb totes les propostes d'espectacles i de cultura de cara al cap de setmana. Escoltes, com sempre, a través de totes les freqüències de la cadena COPE, a la província de Lleida, a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida. També pots descarregar-te les aplicacions gratuïtament al mòbil, triar allí l'emissora de Lleida o a través de www.cope.es. 20 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat o clar a la província de Lleida. Seguirem així durant les properes hores d'aquest divendres. És un dia d'estabilitat, de temperatures, això sí, amb un lleuger descens, 28 graus a Balaguer, 27 a Lleida, 25 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent bufa de direcció variable fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dissabte tindrem el cel poc ennuvolat durant el matí. Creixeran alguns núvols d'evolució des del migdia, però a última hora del dia tornarem a tenir el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures patiran pocs canvis, només pujaran en alguns punts del Pirineu. Arribarem als 28 graus de màxima a Balaguer, a Lleida, 25 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. El vent bufarà de direcció variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Un camió carregat amb ordi va volcar ahir a la tarda quan circulava per l'interior de Castelló de Farfanya i va causar danys a dues cases, una de les quals va haver de ser apuntalada. El camioner va resultar il·lès. L'accident es va produir a les 17:24 hores al carrer Francesc Macià, la travessia urbana de la carretera C26. I ara obrim la plana local. I és un tema que, degut a que avui en dia doncs, tothom ha d'opinar de manera políticament correcta, tot i que de vegades pensi diferent, doncs és un tema enquistat a la ciutat de Lleida. Parlo del centre històric i avui concretament del Mercat del Pla. I és que la concessionària del Mercat del Pla ha sol·licitat a la paeria renunciar a l'adjudicació. Va guanyar el concurs al març amb un projecte que preveia un espai gastronòmic amb 8 restaurants i un mercat de proximitat. És la tercera iniciativa per recuperar aquest edifici que fracassa. 3 de 3. I ara deixeu-me 10 segons per no ser políticament correcte. Cadascú, tu que m'escoltes, tal com està el casc antic de la ciutat de Lleida, arriscaries diners de la teva butxaca? És a dir, la iniciativa privada arrisca diners privats, no públics, perquè clar, els polítics és fàcil de gastar diners que no has de guanyar. No, no, iniciativa privada amb el casc antic de Lleida tal com està ara.
COPE Lleida. Estàs informat.
Jo ho deixo aquí. El govern aportarà 500.000 euros extraordinaris al Museu de Lleida per reformar la sala gòtica i fer adquisicions. La consellera de Cultura es mostra prudent davant la imminent sentència sobre l'art de la Franja i diu que s'asseuran a parlar amb qui calgui una vegada es conegui aquesta sentència. I un debat sobre els usos socials i artístics de l'espai públic dona el tret de sortida a l'edició número 39 de Fira Tàrrega. La dansa vertical de la companyia del Revés ha seguit a la conversa inaugural amb una peça d'acrobàcies espectaculars que s'han vist a la paret de la parròquia de Tàrrega. I el mirador del Cretaci de Coll de Nargó informarà els panells de la restauració feta arran dels actes vandàlics del 2015. El jaciment es reintegrarà a l'oferta de visites de Dinosfera i se'n destacarà la importància de preservar el patrimoni. I és que del tema patrimonial, doncs, de l'època del Cretaci i parlant, doncs, de restes de dinosauris, a Lleida és ric. El que passa és que falta trobar-los, d'altres que ja s'han trobat falta, doncs, recuperar-los, i després falta també que la gent sigui una mica cívica, una mica no, molt, que ho siguin del tot. Si hi ha restes exposades, doncs, home, que no vagi un bretol a la nit i ho destrossi. Estem parlant d'unes destrosses de l'any 2015 que han tardat 4 anys a poder ser usades i visitades altra vegada. Parlem d'esports perquè estem a portes d'un nou cap de setmana.
Esports. Cope Lleida. Estàs informat. Esports.
Mira, no sé què dir-te. Parlem d'esports, parlem de futbol. Si l'entrenador de Lleida Esportiu a la tercera jornada diu que demana paciència i diu que hi ha una bona plantilla, no sé què dir-te. Si a la tercera jornada ja hem de demanar paciència. Després del mercat d'estiu, doncs, tal com ha anat, ha justificat la repesca de Felip pel seu rendiment. El primer no li va agradar, però com que no hi ha hagut res millor, per entendre'ns, això llegint entre línies, doncs del que hi ha és el millor. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, tercera jornada davant de l'Olot, recordem que Lleida va guanyar la jornada inaugural al difícil camp del València Mestalla i que després, a la segona, la setmana passada, va caure a casa en el partit de debut al camp d'esports davant d'un recent ascendit com és la Nucía. A les 6, demà dissabte, davant de l'Olot. I en bàsquet, el Força Lleida perd davant l'Hospitalet de l'Ep Plata en el primer partit de la Lliga Catalana. Un triple d'Ivan García en els darrers segons decideix un duel que no van jugar Sanz ni Estuz. Fem una petita pausa y de seguida está con nosotros Andrés Rodríguez.
¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, n'hi ha que igual sí que hem canviat, actualitzat, sintonies, el que vulguis, però jo aquesta, saps què passa? Que no tenia l'autorització ni moral ni explícita del nostre proper convidat per modificar-la, moure-la o canviar-la. Per tant, què vol dir això? Doncs que quan escolteu aquesta sintonia els divendres, ja fa temporades que ho fem, i aquesta temporada que comencem avui, el divendres, comencem avui, portem tota la setmana començant-la, però vull dir que comencem avui el Melo Malo, el que farem és connectar amb el diari La Mañana, amb la seva redacció, i en aquest cas amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye, y bienvenidos otra vez.
Bueno, ya...
A la rutina.
Ya estamos ahí, ¿eh? Ya estamos ahí. Bueno, la rutina, en mi caso, es a medias, hasta que no abran las escuelas, entonces sí, ya está.
Bueno, a mí la rutina es cuando ya empiezan los políticos a tocar las narices. Dice, estábamos muy felices de vacaciones, todos ellos también por ahí muy calladitos, y ahora ya...
Han vuelto todos ya, ¿eh?
Sí, vaya paliza.
Ya está.
Otra vez la misma historia.
La verdad es que lo podemos decir a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Si es que tenemos frentes abiertos en todas partes.
Y a nivel mundial también.
El Trump
tampoco para de tocar las narices.
Cuidado, porque el amigo cuando abre la boca sube el pan, como dicen, ¿eh?
Y luego los tontos del Brexit de Inglaterra.
Sí, sí,
igual,
no,
o sea, estamos de verdad, yo no sé por qué la gente no se preocupa más de pensar de que solo se vive una vez y que
claro,
hay que pasar,
joder,
por esta vida sonriendo.
Que sí, no, si tienes toda la razón, y escuchar más música. Si
claro.
Al final, bueno, no sé, bueno, cada cual que la viva como quiera, pero vamos a dar buenos consejos. Oye, déjate de discutir, escucha música y ya está. Es que es muy fácil. Y si no, Andrés, pues hay otra alternativa, que es, aparte de escuchar música, ir a verla.
Ir a verla. En vivo y en directo.
Claro, y entonces por eso los viernes yo conecto con Andrés Rodríguez para que me diga, oye, este fin de semana, Andrés, ¿dónde puedo ir a consumir y ver música en vivo y en directo?
Hay muchas fiestas mayores con carteles interesantes, y vamos a hacerlo así de pasada.
Venga.
Rapidito. Mira, Castelldefels de Seana, esta misma noche tenemos tres bandas. Están Ego, que son leridanos, Zoc, que son veteranos también reconocidos y consolidados del rock nacional, y como cabezas de cartel, Malos Vicios, que es una banda de Castellón que vuelve otra vez por Lleida después de 25 años de carrera musical y 10 discos editados, presentando su último trabajo, que se llama Grietas.
Uh-huh.
Tenemos en Casteldance, tenemos también hay otra oferta también para esta misma noche, que tenemos pues como cabezas de cartel a la banda cántabra La Fuga, que hace mucho tiempo que no vienen por aquí, y vendrán a adelantar parte de lo que será su nuevo disco, que tienen previsto sacarlo en noviembre, que se titulará Humo y Cristales.
Uh-huh.
Tenemos en Tamarito de Litera, tenemos al grupo de Strangis, que es un tributo a Estopa, que no le voy a dar más vueltas. Tenemos en Barbastro a dos bandas, Descarrila, que hacen ska punk, que son de Madrid, y Vaticano Rojo, que son de Huesca y hacen un tributo a La Polla. Y luego, aparte de todas estas cosas, bueno, tenemos al Sobrino del Diablo también en Valdarán, esta misma noche, en Esbordes. Y tenemos al cantautor Joan Blau en el Parque Astronómico de Àger, pero esto será mañana sábado a las 9 de la noche.
Muy bien.
También quisiera decir de que el pasado miércoles se pusieron a la venta las entradas para el bolo de Dylan. No es que venga el Bob Dylan, sino que se hace el día... Se hace la...
Hombre, no lo diríamos así, ¿eh?
No lo diríamos así. Lo diríamos de una manera más, sí, chafallosa, porque yo lo llamo el chafalloso, de la manera que canta y tal. Pero bueno, que es inevitable, es uno de los grandes músicos de toda la historia. Pues el próximo día 18 de octubre se va a celebrar en el Café del Teatre un concierto solidario con las acciones humanitarias en el Mediterráneo, y las entradas se pusieron a la venta el pasado miércoles por 10 euros anticipadas, y hay tres grupos leridanos, Virtus Homologues, Jared y Arlo, que estarán en directo.
Ah, Arlo.
Aparte de algunos músicos más invitados y luego algunas sorpresas. Todos ellos van a interpretar entre 4 y 6 canciones, ninguna repetida, y la traca final será que subirán todos al escenario para interpretar pues la archiconocida Knocking Heaven Doors, ¿no?
Uh-huh.
Llamando a las puertas
del
cielo.
De los tres grupos, Arlo es el que está liderado por Xavi Roma, que sacaron un disco de Mirage de Dylan. O sea, tienen un disco dedicado a temas
Dylan, ¿eh? Todos ellos son conocidos porque son fans de uh-huh. del Bob Dylan.
Muy bien.
Yo también soy fan del Bob Dylan, pero de cuando las canciones son interpretadas por otros grupos.
Hombre, es un poeta. A ver, le han dado un premio por el tema de las letras.
Como el compositor es muy bueno.
Sí, sí.
Pero ya te digo que yo prefiero cuando hacen versiones otras bandas, como los Guns N' Roses, porque es la, uh-huh. la más famosa que ahora se me ocurre,
sí, sí.
Pero todo el mundo hace canciones de Bob Dylan.
Oye, Andrés,
y luego también,
sí, dime.
No,
digo que me he quedado preocupado con una noticia que he leído esta semana en el periódico La Mañana, y es que se ha, no sé si aplazado o cancelado el concierto de despedida de Mr. Jones.
Es a lo que iba yo ahora mismo, que Mr. Jones ha suspendido el concierto de despedida que estaba previsto para el 21 de este mes en el Café del Teatre, queda suspendido por motivos internos y personales. Yo estaba hablando con Juan Lozano, que es el alma mater.
Sí, bueno, por eso te lo digo, que si no lo sabes tú, no lo sabe nadie.
y él me dijo exactamente que sería que el que sería el último bolo de despedida de la banda tras 15 años de trayectoria, que queda aparcado y que no descartan que se pueda realizar en un futuro.
Ah, vale, vale.
Pero en cualquier caso será un único bolo como agradecimiento a todos los amigos seguidores de la banda, o sea, que por su apoyo incondicional y por todos estos años. Pero que en un principio, que estaba anunciado para el día 21, mira que ya estábamos temiendo porque coincidía con los Baboon Show, que es una banda sueca muy potente que estuvieron en el Caliqueño Rock y que ya han vendido prácticamente todo el aforo en la venta anticipada y estaba para el 21 de septiembre también, que coincidan los dos. Y mira, primero los Baboon Show los han cambiado al 4 de octubre y digo, mira qué bien, ahora sí podemos ir a ver a Mr. Jones. Y luego sale lo de que Mr. Jones suspende el concierto de despedida por motivos internos.
Bueno, vamos a dejarlo en la plaza. A plaza.
A plaza, sí. A yo plaza. Supongo que se volverán a juntar algún día y...
Uno por lo menos, ¿eh?
Sí, sí, claro. Ey, igual que yo con los Acero Negro, que los quiero volver a reunir también, ¿eh?
Bueno, eso ya te va a costar, ¿eh? Porque cuando hace tiempo...
Los estoy convenciendo.
¿Sí?
¿No?
Ah, bueno, vale, sí. Ya. Oye, la primicia aquí, ¿eh? Aquí
sí, claro,
y en la mañana, evidentemente.
En la mañana, obviamente.
Muy bien, Andrés, pues sin perder la costumbre tampoco de las otras temporadas, ya sabes que puedes leer todas las informaciones referente a conciertos en las páginas del periódico La Mañana, donde Andrés es el responsable, pero también el Melo Malo. Y, pues bueno, nosotros los viernes, además, lo escuchamos de propia voz. Así que, Andrés, el primer Melo Malo de la temporada.
Esta ciudad no tiene arreglo posible culturalmente hablando. Mientras nos retuercen el estómago con esas intenciones de traer a la lamentable Rosalía como superestrella sacada de la manga, otras propuestas de indudable calidad pasan de largo sin que a nadie de sus responsables les tiemble el pulso. El campo es amplio y esta vez me voy a centrar en otro detalle que se avecina. Resulta que Metallica tocará junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco para conmemorar los 20 años del innovador álbum en directo Sinfónica and Metallica, que fue grabado con esa misma formación el 21 y 22 de abril de 1999. Los dos conciertos que la banda ofrecerá con la formación orquestal tendrán lugar precisamente hoy viernes y el próximo domingo en la inauguración del pabellón Chase Center, la nueva joya de la Bahía de San Francisco, por donde van a desfilar los más grandes artistas del panorama internacional. Estos conciertos serán llevados a la pantalla grande el próximo día 9 de octubre y será un evento de una noche que se podrá ver en 3.000 cines de todo el mundo, menos aquí, porque debe ser que no formamos parte del mundo. Las entradas ya salieron a la venta el pasado día 7 de agosto en la web Metallica Film, y los Metallifans que poblamos esta desagradecida urbe, no nos quedará otra que acercarnos a Zaragoza, Barcelona o Reus si queremos disfrutar de un acontecimiento de esta envergadura, para que luego vayan llenándose la boca predicando que hay que animar a no marchar de Lleida. Las entradas para el primer concierto de Sinfónica en Metallica 2 se agotaron en solo unos minutos, por lo que se recurrió a esa segunda fecha del domingo. Además, el grupo ha asegurado que este nuevo concierto no será simplemente un revival de lo que se hizo hace dos décadas, ya que planea incorporar nuevas canciones originales, así como adaptaciones sinfónicas de temas que se han lanzado a lo largo de los últimos años. Ya en el anterior disco se compusieron Human y No Leaf Clover en exclusiva para este trabajo. Pero nada importa porque aquí ni se coscan. Ya tuvimos que emigrar hace unos años para ver el estreno de la película en 3D Through the Never de Metallica y el documental sobre la vida de Kurt Cobain, líder de Nirvana, porque aquí pasaron de todo. Y lo más triste es que, sin embargo, sí se hicieron eco a lo grande de artistas del régimen con la exhibición de Toda la vida es Sara de Charango. Lamentablemente, para esta muermante ciudad, la cultura de verdad, los artistas de calidad y los grandes músicos como los de Metallica no existen. Esto es el colmo de los colmos. ¡Oh, yeah!
La verdad, totalmente de acuerdo, ¿eh? Que para hacer uno, dos o tres pases, teniendo en cuenta que hay salas y sitios para hacerlo, es
pero
una
si
pena.
Pero es un único pase
por
que se hace
digo.
Conjuntamente en 3.000 cines de todo el mundo.
Por eso te digo que
no somos del mundo, no formamos parte del mundo, estamos
no,
aquí pero
es que
en
además,
el mundo del mundo.
Si me dices que te van a ocupar una sala toda una semana, pues bueno, lo puedo entender, pero un día, un pase, hombre, por favor.
Yo lo encuentro lamentable, de verdad.
Además, con la promoción... de todo el mundo, o sea, es que no...
Y más con la comparativa claro. Que te he hecho de una banda que es,
sí.
es que no a tiene mí, nada, que no le llega ni, mira, a la altura del Betún, vamos.
El de Metallica, no soy tan fan como a ti, como tú, pero el de Kurt Cobain que me supo mal, ¿eh? Ese sí que me supo mal, que no encontraron un hueco en Lleida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Andrés.
Bueno, y el de Metallica, este sinfónico, también es muy bueno. Sí. Yo te confieso que solo lo pongo una vez al año.
Bueno.
Que es para las fechas navideñas, va perfecto.
Vale, pues ya está. Pero para
la comida sirve, familiar y tal, va perfecto.
Bueno, Andrés, pues nada, como ya firmamos el contrato que te une a este espacio durante esta próxima temporada, pues nada, ya quedas vinculado. Ya nos escuchamos cada viernes.
Perfecto,
vale.
Así estaremos dando caña a la ciudad para que deje de ser un tan muermecillo como es la patria del muermo y tal. Pues eso,
buen fin de semana.
Eso, larga vida, oh yeah.
Herrera, a COPE Catalunya y Andorra. Estás informat.
Tota una setmana ja portem amb aquesta nova temporada 2019-2020 i mira, la veritat és que al principi de mes, el primer divendres de cada mes, la temporada passada i l'altra ja, l'altra també, el que passa que no, potser no ho fem de manera tan regular, però també parlem d'astronomia, aquest gran tema. I quan dic gran és que em quedo curtíssima, i ho fem amb una persona que ja entén, que ho estudia, que hi treballa, que ho divulgue, que si veguéssiu com jo ho veig, com ho viu, la cara que posa quan t'explica coses o quan han descobert alguna cosa, ens faríem tots aficionats a l'astronomia. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants. Bueno, perfecte, començant temporada i amb ganes de divulgar pues, aquesta ciència tan apassionant, doncs, que és l'astronomia, no?
Saps què he fet aquest estiu, astronòmicament parlant?
A veure, dis-me.
Em vaig descarregar una aplicació, que ja ho havies comentat.
Hola.
Per fer el seguiment de la estació, de la ISS, de l'Estació Espacial Internacional.
Sí.
I et va dient, pues, depèn d'on estàs tu, quina nit ho pots veure i tal.
Sí, perfecte.
I un dia ho vam veure.
Sí.
Amb els meus fills, i ens vam quedar un dia a les 2 de la matinada, un dia d'agost.
Era molt brillant?
Bueno, estava una mica núvol, però, sí, però al final, bé, clar, és que aquestes aplicacions de mòbil, com que van amb realitat augmentada, que tu enfoques, sí, la càmera cap al, sí, cel i et marca, és aquell punt,
sí,
és fàcil de veure, eh? Però sí, sí, és aquell puntet, i llavors és curiós, perquè amb la canalla ja ho havíem treballat abans, què és, sí, l'estació, l'havíem vist en fotos i tal. Bueno, dic, veieu allò que hem vist? És allò.
Sí, sí, perfecte.
És allò.
Perfecte.
I si haguéssim tingut un telescop, doncs, l'acabes veient una mica la formeta i tal, dius, és,
sí,
allò,
eh? I si fas una fotografia en llarga exposició, doncs veus una línia,
sí, sí, sí,
que
sí,
és tota la línia que va deixant pues, l'Estació Espacial Internacional, no? És una experiència molt agradable, eh?
És bonic, és bonic. Heu escoltat una veu? A què heu escoltat una veu? Doncs jo us la presento, és la Elisabet. Elisabet.
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, què voltes per aquí? Que vens a parlar d'astronomia, també?
No, vinc a parlar sobre la Laika, la gosseta Laika.
Ah, la Laika. Bueno, bueno, pues, això vol dir, Ramon, que clar, estem a l'any del 50 aniversari. Suposo que acabarem parlant de l'arribada de l'home a la Lluna.
Segur, segur que parlarem d'això.
Perquè l'home trepitgés la Lluna va haver feina abans, eh?
Sí, molta feina, molta feina.
Molta feina va haver abans.
Sí, molta, molta.
Escolta, primer de tot, per què es va anar a la Lluna?
Doncs, mira, bueno, és apassionant tota la història, que intentarem resumir-la, no?, pel poc temps que tenim, no? I bueno, tal com deies, bueno, pues aquest any és el 50 aniversari, no? I bueno, tu em preguntaves per què es va anar a la Lluna, no? Doncs, si va anar per una competència entre la Unió Soviètica i els Estats Units, i que va durar des de l'any 1957 fins al 1975. Els soviètics portaven avantatge en la cursa espacial, però molt avantatge, i els americans no podien permetre's aquesta mala imatge del món, no? Fixa't, Ricard, només un any després del llançament del primer satèl·lit artificial pels soviètics, el president Eisenhower va crear l'Administració Nacional per la Aeronàutica, és a dir, el que s'anomena de forma breu i coneixem tots per NASA, no? Per tant, aquesta rivalitat entre les dues grans potències va propiciar que els americans arribessin a la Lluna.
La NASA, ara que ho dius, és una d'aquelles sigles o d'aquelles empreses o associacions que a vegades és quan, si ho ha dit la NASA,
S'ha guanyat aquest prestigi. Si
dóna credibilitat. Dóna credibilitat. També t'he de dir que moltes coses, sobretot a les xarxes, es diu que ho ha dit la NASA i no ho ha dit la NASA.
No, correcte, correcte. Però normalment quan la NASA diu una cosa, dius, vale, pues si ho diuen, sí, que ho tenen comprovat, això.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Això dona per un altre programa, ja en parlarem, segurament. La NASA ha passat per alts i baixos greus, el que implica que a la Lluna i els esforços aeroespacials, com ens ha explicat el Ramon, al final no tenien un origen científic.
Doncs no. Era purament rivalitat entre la Unió Soviètica, en aquella època era Unió Soviètica, i els Estats Units. No? I la cursa, de fet, la van començar els soviètics. No? Mira, l'any 57, la Unió Soviètica va llançar el primer satèl·lit en orbitar el nostre planeta. S'anomenava Sputnik 1. Era una esfera d'alumini de 58 centímetres de diàmetre i que portava quatre antenes que semblaven bigots, no? Un any després van elevar l'Sputnik 2, que portava una gosseta al seu interior i de la que parlarà, com ha dit, doncs molt bé l'ajudant que tinc aquí, que es diu Elisabet, no?
Elisabet, com es deia la gosseta?
Laika.
Escolta, i com va anar, això?
Després en parlarà.
Ah.
Bueno, però per acabar una mica el tema aquest, no? L'any 61 ja es va enviar també el cosmonauta Yuri Gagarin a l'espai i es va convertir en un heroi nacional a la URSS, no? I dos anys després hi va anar una dona, la Valentina Tereshkova, la primera dona en assolir l'espai. Per tant, durant la Guerra Freda, entre aquestes dues grans potències, l'avantatge el portava la URSS, no? Uh-huh. I els nord-americans no podien consentir que això passés. Però, bueno, a dins va assolir també gran importància aquesta gosseta per una sèrie de circumstàncies que ara et pot parlar, doncs, l'Elisabet, no?
Elisabet, la Laika era una gosseta que és la primera, el primer ésser que va sortir de la Terra, per entendre'ns.
Sí.
Explica'm la història.
Doncs van elegir una gosseta així callejera i li van ficar Laika. Doncs la van enviar al satèl·lit, no? I 6 hores després de que la nau despegués, la pobreta Laika va començar a tenir molta calor, va començar a suar molt. Després va tenir molt estrès, i al final molta por, fins que va morir. I llavors, quan la Laika va morir, la van anomenar la heroïna més famosa de tot el món, dient la gosseta més famosa de tot el món.
Encara és la més famosa, eh? Sí. Pensa que hi ha grups que hi han fet una cançó i tot. Mira, Mecano, sense anar més lluny.
Mecano
sí, té una cançó que fa referència exclusivament a aquest viatge.
A la Laika.
És una cançó, bueno, trista perquè sabem com va acabar, però és veritat que van enviar una gossa i suposo que el moment culminant va ser el moment que la van sentir bordar, quan ja estava en òrbita, per entendre'ns. Vol dir que havia sobreviscut.
Sí, però Fisset va morir molt, molt de pressa, no? Només 6 hores després, sí. Estava tancada en una mena de maleta, no? Per tant, tenia un estrès tremendo. I va morir precisament per lo que acaba de dir ara l'Elisabet, no? Doncs per estrès, per calor, tenia una calor allà dins insuportable, no hi havia ventilació suficient, i després per por. No sabia què li passava, serolls per tot arreu, moviments inesperats, i per tant aquesta gosseta només sortir i elevar-se ja va morir, per tant no va poder fer tot el trajecte. Però bé, aquestes són coses que passen quan s'explora coses inexplorables, no?
Escolta, anem a parlar d'un 20 de juliol de l'any 1969, 20 de juliol de l'any 1969. Aquesta és la data que tothom recordem, la que ho culmina tot i la que s'ha fet famosa. Però el viatge a la Lluna va començar molt abans, eh?
Sí, mira, el viatge a la Lluna va començar l'any 65.
Va començar molts anys abans, sí, correcte.
Sí. L'any 65 la NASA va posar en marxa el seu programa espacial Gemini, després del programa Mercury, que va posar a l'espai el John Glenn, no?, que també va fer famós, no?, el primer nord-americà a orbitar la Terra. Doncs dins de les càpsules Gemini hi havia dos astronautes en lloc de les càpsules càpsules Mercury, que només n'hi havia un, no? Es van fer 10 enlairaments des del Cap Canyaveral amb les càpsules Gemini. En menys de 20 mesos, imagina, era una cosa frenètica, no? Amb aquest programa els astronautes van aprendre a treballar, dormir, fer passejos espacials, i després del programa Gemini va venir ja el programa Apollo. I en l'Apollo 11, un 16 de juliol de 1969, doncs la NASA va enlairar doncs un coet molt potent, era el Saturn 5è, per impulsar la nau fora de l'atracció terrestre per després poder orbitar ja la Lluna, no? Tres dies després de sortir de la Terra, el mòdul lunar, anomenat Àguila, es va separar del mòdul de comandament, anomenat Columbia, i va aterrar a la Lluna, el mòdul Àguila, amb una sonda anomenada Mar de la Tranquil·litat. Unes hores després, aquest mòdul, l'Àguila, de dins va sortir el Neil Armstrong i el Buzz Aldrin, els dos primers homes de la Terra que van trepitjar la Lluna, mentre que el Michael Collins, el tercer, es quedava donant voltes a la Lluna amb el mòdul de comandament, per poder-los tornar a recuperar quan s'enlairessin una altra vegada de la Lluna.
Que
no?
Per la missió era vital, igualment, però que pobre és el que ha transcendit menys a la història, però ho dic que era vital perquè poguessin tornar.
Sí, però algú s'havia de quedar allà.
Sí, correcte. Per tant, que la història no l'ha tractat gaire bé, tampoc.
No, bueno, però té la seva importància.
No, té molta importància, i tant.
Sí. I això, quan va passar això, que van aterrar a la Lluna, era, tal com has dit tu molt bé, un 20 de juliol de 1969, ara fa 50 anys.
Escolta, quan van aterrar a la Lluna, què van fer?
Doncs, mira, el primer que van fer a l'aterrar a la Lluna és comprovar el terreny. Aquests dos astronautes, van comprovar que allí un pesa 6 vegades menys que a la Terra, perquè hi ha menys gravetat, no?
Veus que
van posar...
Que bé m'aniria a mi ara això que hem tornat de l'estiu.
Bueno, hi ha tantes persones després de l'estiu, no? De tantes persones. Doncs van posar després, tal com te deia, una placa commemorativa i van connectar les càmeres de televisió. Van fer fotos i van plantar la bandera del seu país, la bandera nord-americana. I Armstrong, Neil Armstrong, va parlar inclús per telèfon amb el president Nixon, que en aquelles hores era el Nixon perquè, pues, lògicament, el president Kennedy, que és qui va posar en marxa aquest projecte de l'Apollo, pues, ja estava mort, no? Estava assassinat. No? Van parlar amb el Nixon i després van seguir recollint els dos astronautes roques lunars per estudiar-les aquí a la Terra. Per cert, part d'aquestes roques les estudiava el doctor Oro.
Sí,
el va contractar la NASA per això, no? També van posar sobre la Lluna un sismògraf per comprovar terratrèmols i un reflector làser que encara funciona, que serveix, i es pot veure, i serveix per mesurar quan s'allunya la Lluna cada any de nosaltres, que per cert són uns 4 centímetres cada any. Per tant, a través d'aquest reflector làser, nosaltres enviem un làser d'aquí, toca aquest reflector, torna cap aquí, mirem quan ha trigat, i amb això sabem a quina distància està la Lluna de nosaltres cada any.
Ramon, has dit que es veu. Tu ho has vist, això?
Sí.
No, però, la zona de l'aterratge i tal, és visible o ja no ho és?
Bueno, no és visible en telescopis, però es pot veure el residu que encara va quedar allà a través de satèl·lits que estan orbitant la Lluna. Per tant, això és possible veure-ho, i per tant no hi ha cap dubte, no?
Bueno, ho dic perquè segur que hi ha algú que ens escolta encara que bueno, ja
tira en compte
la conspiració aquesta de que si no es va anar, que si es va anar a la Lluna, tota la història, fa 50 anys, eh?
Tira en compte, Ricard, que després de l'Apollo 11 van arribar a l'Apollo 17 i van anar 12 astronautes a la Lluna.
Sí.
12 persones que van trepitjar la Lluna.
Que aquests també és un viatge igual complicat, però no ha transcendit ningú a la història ja. Arribem. Si ho busques ho trobaràs ràpid, eh?
Sí,
perquè tampoc són tants, però clar, els primers són els primers.
Sí, no s'ensenya a les escoles això, només s'ensenyen el Collins, el Armstrong i el Buzz Aldrin.
Molt bé, doncs hem parlat d'aquest 50 aniversari de l'arribada a la Lluna, com hi van anar, què hi van fer allí, la maniobra de marxar, doncs suposo que la tenien estudiada, però no va estar exenta de riscos.
Bueno, sí, però tot va anar molt... Vamos, va anar perfecte, no? Els dos astronautes que estaven sobre la Lluna...
a vegades ho han comprat com Colom, per exemple, ficar-se en un vaixell i anar-se'n cap al desconegut i creuar l'oceà i tal, doncs déu-n'hi-do també.
Mira, Ricard, jo tinc tres viatges que són per mi els més significatius, els més importants del món, no? Primer, perquè ho acabes de nomenar tu, és el de Colom, no? En descobriment d'Amèrica, del continent americà.
Fa més de 500 anys, que es van ficar en un vaixell i vinga, cap al desconegut, saps?
No va morir sense saber que allò era un nou continent. Després Magallanes, no? Que també celebra ara l'aniversari. I després, lògicament, l'arribada de l'Apolo 11 a la Lluna. Aquests tres són fantàstics de viatges.
D'aquí 4 dies n'hauràs de posar un més, el de Mart.
Bueno,
perquè sembla que s'hi està posant moltes ganes per anar a Mart.
Sí, veurem què passa. Veurem què passa.
Molt bé, doncs escolta, has estat ben acompanyat avui amb l'Elisabet.
Una bona col·laboradora.
Que com que encara no han començat a l'escola, ens han pogut permetre el luxe de tenir l'Elisabet asseguda avui aquí a la ràdio. Escolta, Elisabet, que ha estat un plaer conèixer-te.
Gràcies.
I tu saps molt bé això, Igual és que a casa tens... El Ramon t'ho explica, que sí?
Sí.
Clar que sí. Tu ho expliqueu a la classe, això, que els nens ho han de saber, també. Escolta, que vagi molt bé el curs,
Gràcies.
I començaràs? Quin curs començaràs?
Tercer
de primària. És una bona edat per aprendre moltes coses, Elisabet, una abraçada, gràcies. Ramon, Drudis, bueno, fins el mes que ve.
Fins el mes que ve, doncs, si, com sempre dic, no? Si la tecnologia, la biologia i la natura, doncs, ens ho permeten.
Clar que sí, una abraçada, Ramon.
Adéu-siau.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia.
Mira, Joan, sense voler hem arribat al final de la primera setmana, què ho havia de dir?
Sí, sí, ja estem.
Estem a divendres,
passa el temps volant, o nosaltres passem per un breu espai de temps.
Sí, no ho sé. Joan, la finestra del record, cap on, o cap a quan, o cap a què ens porta avui?
Avui, si hem parlat durant dos dies d'Aitona i de figures emblemàtiques, penso que no podem oblidar, i més, ara que hi han deixat la ciutat de Lleida, del que va representar les germanetes dels pobres a Lleida. Perquè va ser una institució benèfica, fabulosa, molt acceptada, molt estimada, i que malauradament aquesta petjada per la ciutat de Lleida s'ha acabat, i el gran lloc assistencial que hi havia a la carretera de Torreferrera ara al final, doncs sí. ja ha desaparegut. Però parlem-ne una mica, només un moment. Va ser, vull parlar, de l'arribada de les germanetes dels pobres a Lleida. Aquests fets formen part de la història de la ciutat de Lleida, i l'arribada de les germanetes dels pobres tingué lloc el novembre de 1864. No fou una arribada planera, ni tampoc la vinguda d'una comunitat nombrosa, ja que només dues germanetes van estar encarregades d'arribar a la nostra ciutat, més marginada i més necessitada, com són els vells, i en preferència, els vells pobres. El motiu de la vinguda a Lleida va ser que els notables de la ciutat, amb el vistiplau del bisbe, van adreçar-se a la casa mare per mitjà de Maria Lluc, que va ser un gran benefactor de Barcelona. La resposta va ser positiva i es va autoritzar la seva vinguda a Lleida el novembre de 1864. Les primeres germanetes van arribar el dia 25 d'aquell mateix mes i van trobar-se a l'andana de l'estació amb un nombrós grup de gent que els donava la benvinguda, i tot fent-los rotllana, les acompanyaren fins al lloc on Mexia Gomà les esperava, el qual amb joia les acompanyà al segon pis d'una petita casa que ell i els seus amics havien preparat. El dia 28 arribà la primera vella, pobra i solitària, que es deia Esperança. Havien arribat en més, amb la qual cosa les necessitats d'aigua per a la neteja eren considerables, i les cues a la font pública, per emplenar els cantis, eren el pa nostre de cada dia. Però elles ho suportaven tot amb el somriure als llavis. L'abril de 1865 portà la recerca d'un nou local, ja que el primer resultava insuficient, encara que aquest lloc s'hagués de deixar aviat, i va ser llavors quan es va passar a la porta de Sant Antoni, on van quedar instal·lades el 14 de setembre de 1867. El dia de Sant Josep de 1869 ja hi havia 45 avis. Es van fer obres de condicionament i de millora. Però la Guerra Civil va vindre a trencar la trajectòria de les germanetes a Lleida. Va ser, però, per poc temps, ja que el 23 de febrer de 1942... dues germanes tornaren per intentar aixecar de la runa la nova casa. L'esforç es veia compensat, i el dia 2 de febrer de 1943 es rebé el primer vell necessitat. El juny de 1945 s'acabaren les obres i el nombre d'assistits era de 52 persones. I l'any 1964, quan arribà l'hora del centenari de la seva estada a Lleida, eren milers els ancians que havien estat assistits. Uns anys després deixaren la casa de la Porta de Sant Antoni, l'actual plaça de Catalunya, per traslladar-se a la sortida de Lleida en direcció a Torrefarrera, on enmig d'un oasi de pau i amor les germanetes van continuar assistint als vells i necessitats, donant-los escalf, amor i posant esperança i joia a les seves vides. Aquesta tasca abnegada, silenciosa i altruista és la que generosament han portat a terme les germanetes dels pobres de la ciutat de Lleida i al conjunt de les seves terres. El seu testimoni va ser una flama viva i que per molts anys va brillar al cel de Lleida. Avui, malauradament, aquella casa també s'ha tancat i només queda el record, el nostre homenatge, la nostra gratitud a la gran tasca que van fer les germanetes a la ciutat de Lleida. I per acabar, Ricard diu que un bon dinar treu la gana per sopar. Així que ja ho saps, a menjar poc per dinar.
Gràcies, Joan.
És la una, mediodía en Canàries.
Con Marta Ruiz i Antoni Rai, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
La policía ha rescatado a un bebé de 13 meses que se había quedado encerrado en el interior de un coche a pleno sol en Ávila. ¿Qué ha pasado, Lorena Fernández?
Fue la abuela de la pequeña quien dio la voz de alarma a agentes de la policía que lograron sacar a la menor rompiendo la ventanilla. La niña de tan solo 13 meses estuvo encerrada durante media hora en el coche, tiempo que pasó llorando y sudando ya que el coche estaba aparcado a pleno sol. ¿Cómo se quedó encerrada este bebé de tan solo un año? Pues que la niña aprovechó un descuido de su abuela para quitarle el llavero del coche. Activó el cierre en el momento en el que la mujer se bajaba del vehículo.
Estamos a la espera de conocer el informe preliminar de la autopsia practicada al cadáver de Blanca Fernández Ochoa, a falta de esas conclusiones del análisis toxicológico. Según ha confirmado la policía, la medallista olímpica llevaba la mochila llena de medicamentos. Su hermana, Lola, decía que lo único que importa ahora es su ausencia.
Lo que os digo es que me da exactamente igual. Como ya ha fallecido Blanca, me da igual. Lo duro es que ha fallecido y casos que no está y da igual cómo haya sido y por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho o si se ha tomado o no se ha tomado. Es que es lo de menos.
En España acabamos de vivir el quinto agosto consecutivo de calor con valores por encima de lo normal. Los expertos siguen alertando de los efectos del cambio climático. Carmen Lavallén.
Los termómetros siguen subiendo en todo el planeta, también en España. Encadenamos veranos muy cálidos, de forma que en agosto rozamos los 25 grados de media, una temperatura que también es cada vez más frecuente en las noches veraniegas. Más que noches tropicales, los expertos las llaman noches tórridas. Detrás de esta realidad está el cambio climático. Rubén de El Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
En un contexto de temperaturas cada vez más altas, de calentamiento global, se constata que los veranos son cada vez más cálidos, cada vez más largos. En el conjunto de España, bueno, pues un verano actual dura casi 40 días más que un verano de los años 80, ¿no?
El de este año ha sido el octavo mes de agosto más cálido del siglo XXI, mientras las lluvias y a pesar de las tormentas en el centro y el este de la península han sido las normales para esta época del año.
¿Qué más contamos, Antonio Reyes?
Nueva macrorredada en el metro de Barcelona. Un gran dispositivo se ha desplegado en varias estaciones y también en el tren de la capital catalana. El operativo de Mossos d'Esquadra y de Policía Nacional se dirige contra carteristas reincidentes y es la continuación de la primera intervención desarrollada el 27 de agosto. En esa primera redada localizaron a 70 supuestos carteristas reincidentes. En Ciudadanos sigue el lío. El último exdiputado en sumarse al conteo de bajas en el partido, Francisco de la Torre, ha reconocido hoy que Albert Rivera hace tiempo que no le hablaba. Ni siquiera, dice de la Torre, el líder de su partido le dio el pésame cuando falleció su padre. Rivera se defiende.
Es que he visto muchas cosas en política, pero hay determinadas líneas rojas que nunca había visto cómo se sobrepasaban, ¿no? Hoy hemos escuchado a una persona, al señor de la Torre, utilizar la muerte de su padre para atacar a excompañeros y al proyecto político de Ciudadanos. Y eso no lo he visto nunca.
Y te cuento también que la ONG Acción contra el Hambre ha confirmado que los dos trabajadores asesinados al oeste de Etiopía son naturales de este país africano. Los dos etíopes regresaban de un centro de nutrición infantil ubicado en un campamento de refugiados. Recibieron una emboscada de varios individuos armados que les asesinaron en el lugar de los hechos.
Y en los deportes, en Munilla, tenemos un día pues repleto de deporte.
Y que lo digas, Marta. Tres comunicaciones rápidas con los enviados especiales de la cadena COPE. A las 2:30, con tiempo de juego en directo, partido clave, España-Italia en el Mundial de Baloncesto, Pilar Casado.
Decisivo partido para los de Scariolo frente a Italia. La victoria abriría el camino hacia los cuartos de final. Rudy Fernández y Sergio Llull, ambos tocados, han mejorado sus molestias y pueden jugar. Por cierto, nuestro próximo rival en esta fase es Serbia, ha arrollado a Puerto Rico. Más 43 de los de Djordjevic, 90-47.
En la Vuelta Ciclista a España arranca hasta ahora la etapa que hoy termina en el durísimo Los Machucos, Quique Iglesias.
Hemos dejado ya por primera vez el estadio de Samamés atrás. Nos vamos a Cantabria, Los Machucos, puerto de categoría especial de 7 kilómetros con rampas de hasta el 25% de desnivel. Defiende el liderato Primoz Roglic.
Y han terminado los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Monza, Carlos Miquel.
Y le ha ido muy bien embojado a Carlos Sainz, que ha terminado con el segundo mejor tiempo. A ver si llueve el domingo y se mantienen las buenas sensaciones. El más rápido Leclerc, segundo Sainz, tercero Norris, cuarto Hamilton. Come ahora Fernando Alonso con el jefe de McLaren, Zak Brown, para hablar de los proyectos de futuro.
Y por si fuera poco, esta madrugada sobre la una, Rafa Nadal contra Berrettini en semifinales del Open USA.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara al migdia a Lleida, des de la 1 fins a les 2, però ja saps que de dilluns a divendres t'acompanyem des de les 12:20 fins a les 2. Tot seguit estarà amb nosaltres el Llorenç Corbella parlant de la seva faceta no com a director de les arts escèniques a Lleida, sinó com la seva, amb la seva faceta professional anterior, anterior i actual, escenògraf, que és, i que a més ha obert una exposició, un lloc on t'ensenya els seus treballs de la seva carrera professional a Tàrrega. I a 2:45, ja saps, a l'Espai Groc. Però abans busquem la previsió meteorològica. Com sempre, ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat o clar a la província de Lleida. Seguirem així durant les properes hores d'aquest divendres. És un dia d'estabilitat de temperatures, això sí, amb un lleuger descens, 28 graus a Balaguer, 27 a Lleida, 25 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dissabte tindrem el cel poc ennuvolat durant el matí. Creixeran alguns núvols d'evolució des del migdia, però a última hora del dia tornarem a tenir el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures patiran pocs canvis, només pujaran en alguns punts del Pirineu. Arribarem als 28 graus de màxima a Balaguer, a Lleida, 25 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. El vent bufarà de direcció variable, fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja n'havíem parlat abans, però a Lleida Ciutat la concessionària del Mercat del Pla ha sol·licitat a la paeria renunciar a l'adjudicació. Va guanyar el concurs al març amb un projecte que preveia un espai gastronòmic amb 8 restaurants i un mercat de proximitat. És la tercera iniciativa per recuperar aquest edifici que fracassa i, com jo ja deia abans, aviam, si haguessis d'arriscar els teus diners privats, no els públics. Els públics són com els del Monopoli, sempre ho dic així. És molt fàcil gastar-se els diners públics, com que no costa de guanyar. No, no, els teus privats. Tu els invertiries al casc antic de Lleida tal i com està ara? Si és que és aquesta la pregunta. Tal i com està ara, el Mercat del Pla està al casc antic. Tu invertiries diners privats allí o no? Jo crec que és la gran pregunta. Què hem de fer del casc antic? És que ja és una pregunta reincident. Ja ha passat per tants polítics que jo no sé. És igual que el tema de l'Horta. Si és que ho tenim, però no sabem què fer-ne. Per cert, que el govern aportarà 500.000 euros extraordinaris al Museu de Lleida per reformar la Sala Gòtica i fer adquisicions. Ahir la consellera de Cultura va estar a Lleida i es va mostrar prudent davant la imminent sentència sobre l'art de la Franja i diu que s'asseuran a parlar amb qui calgui un cop es conegui la sentència. Parlem d'esports i ho farem a les portes d'un nou cap de setmana.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Esports.
Demà dissabte a les 6 de la tarda el Lleida Esportiu juga a la tercera jornada. Recordem que la primera inaugural es va guanyar al camp del València Mestalla, un camp difícil, per tant 3 punts valuosos, però que la segona jornada, la de la setmana passada i primera jugant a casa al camp d'esports, es va perdre davant d'un recent ascendit com és la Nucía. Demà dissabte a les 6 de la tarda al camp de l'Olot el Lleida Esportiu segueix concentrat i el seu entrenador Molo ha demanat paciència i diu que hi ha una bona plantilla. També parlem de bàsquet. El Força Lleida va perdre davant de l'Hospitalet de Le Plata en el primer partit de la Lliga Catalana. Un triple d'Ivan García en els darrers segons va decidir un duel que no van, en el que no van jugar ni Sanz ni Estuts.
Has perdut les claus? Te les has deixat dins? S'ha trencat el pany?
Truca a Serralleria Catalana.
Experts en obertures, reparacions i actualitzacions de panys amb les proteccions més avançades com anti-bumping.
Són especialistes en venda i reparació de caixes fortes.
I per a comunitats i administradors de finques, reparacions de portes i canvi de bústies.
Serralleria Catalana, nova adreça a Roger de Llúria 32, davant de la passarel·la de l'estació.
Telèfon 605-277-900 o a serralleriacatalana.com.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
¿Sabes que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir.
Pues mira, aquests minuts que ens falten per arribar a dos quarts de dues, avui està amb nosaltres el Llorenç Corbella, que és el director d'arts escèniques o algo així, ho dic perquè és que mai he pogut acabar de saber del Teatre de la Llotja, de l'Escorxador, en definitiva, de la temporada Lleida, per entendre'ns. Llorenç, què tal, bon dia?
Hola, bon dia. Com sí, estàs? Oficialment és director d'arts escèniques de la ciutat de Lleida.
Ah, això.
Sí, però en definitiva és programar una temporada de teatre i arts escèniques.
Bueno, si voleu veure quasi bé tot el que fa, la temporada Lleida.cat.
Allà ho trobareu tot.
Menys el que està a l'auditori, la resta sí que passa per les teves mans.
Sí. Però bueno, doncs ho parlem amb el nostre equip, altres, amb la mateixa altres, també, correcte, amb la Puri, per poder no contraprogramar-nos i sí, fem un equip ben guapo.
La temporada de Lleida.cat. Però la història del Llorenç Corbella, que això ja ho vam avançar una mica quan el vam conèixer, però avui sí que ens n'anirem a la persona, a conèixer el Llorenç Corbella amb aquesta etapa anterior. Tu ets escenògraf.
Jo sóc escenògraf, sí. O sigui, vaig estudiar...
Bueno, eres giet.
Sí, vaig estudiar per escenografia i, doncs, des de l'any 81 que he vist d'aquest ofici.
Però un escenògraf és el que dissenya els escenaris?
Podríem dir-ho així, eh?
Sí, llavors que no hi entenc.
De fet, l'escenògraf, podríem dir-ho d'una altra manera també, és el creador d'espais de les històries que es vulguin explicar, sigui en teatre, sigui en òpera i sigui en dansa. Però després hi ha escenògrafs que treballen també amb el món audiovisual creant espais pels videojocs, per dir-ho d'alguna manera. També escenògraf per cinema o les sèries. Llavors allà en diuen directors d'art. O també per concerts de música, doncs crear espais. De fet, és un creador d'espais.
Al final també, tema llums...
Sí, llavors hi ha escenògrafs que s'especialitzen més en llum. Jo havia fet amb... Quan parlem entre els escenògrafs, parlem com a escenògraf, però també amb figurinistes, perquè és molt complement. Jo he fet vestuari, a vegades en muntatges he fet vestuari, a vegades només he fet l'escenografia i a vegades ho he fet tot. Vull dir que per mi és tot, perquè és un complement molt, bueno, important. I a més és allò que dius, tot allò que es veu damunt de l'escenari, doncs ha d'estar pensat. I està pensat, doncs, per l'escenògraf, sempre és un ofici que treballem quasi sempre d'encàrrec d'un director o d'un productor, i llavors allà fem l'equip artístic. No fem només allò de ah, no, necessitem, mira, l'escena passa en un saló del segle XIX i hem de fer reproduir uns... No, va una miqueta més enllà, hem de fer poesia per d'alguna manera i...
Clar, això anava a dir, o sigui, tu primer t'has d'haver llegit l'obra, l'entens, i és més, no sé si acabes parlant amb el director, per dir, escolta, però tu què vols transmetre amb aquesta escena?
Sí, 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 això és la primera conversa que tenim.
Perquè les gent són molt visuals.
És totalment, és, això és molt visual, i quan parlem amb el director, pot ser que el director o directora, perquè cada dia hi ha més directores, i llavors ens dius, mira, truquen, Llorenç, vull fer aquest muntatge, o aquesta obra, o aquesta òpera, o dansa. Llavors doncs, pots partir d'un text, pots partir d'una idea, és a dir, si estem amb dansa no partim d'un text sinó partim d'una música, pot ser, però igual partim d'una música que encara no està composada, perquè de la mateixa manera que poden cridar l'escenògraf, també ho encarreguen en un músic, i llavors el que es tracta és fer un bon equip per entendre's, i llavors comencem a treballar. Bé, fem una obra de text, un Shakespeare, o un Calderón, o un Pitarra. Doncs, a veure, on és quin interès té aquesta obra per fer-la ara? Uh-huh. Doncs segurament hi haurà algú que ho adaptarà pel que sigui, per actualitzant o no, o volem fer una peça de museu. I llavors si fem una peça de museu, no, anirem a buscar una documentació tal qual, això. I no volem fer una transgressió, per dir-ho d'una manera. Però per transgredir t'has de documentar del que realment era la realitat. Uh-huh. I llavors, doncs, aquesta és una mica la feina, però després arribar a... Dius, en quin teatre ho fem, això? Ha d'anar de gira, ha de ser pel carrer, doncs no, això es farà una temporada al Teatre Nacional o amb teatres grans, i tindràs 5 dies per muntar i assajar. No, que això és per anar cada dia a un lloc diferent. Tot això
es configura. Això s'ha de pensar, no és el mateix moure un escenari fàcilment que un que estarà un any instal·lat en un teatre.
Clar, jo estic faig un muntatge d'òpera, no sé, ara recordo quan vam fer Barbero de Sevilla, al Teatre Real, pues, eren 8 tràilers de material que es tenia de muntar, vull dir que estàs allà gairebé 2 setmanes, i després dius, no, ara això se'n va a l'òpera de Los Angeles, vol veure aquesta producció, doncs, pues, 8 tràilers en vaixell cap allà. Clar, això és una dimensió, i d'altres després dius, no, fem un espectacle que el divendres actuarà a Mata de Pera i el dissabte al Carràs.
Clar, per què diem tot això? O sigui, avui hem convidat el Llorenç, doncs perquè benvingut sempre en aquesta casa, evidentment. Però per què avui parlem amb el Llorenç de escenografia? Doncs perquè a Tàrrega, concretament a la sala Marçà, han fet una exposició de la trajectòria del Llorenç Corbella com a escenògraf. Ho podeu visitar fins al proper 13 d'octubre. Està obert dijous i divendres a les tardes de 7 a 9 i dissabtes i festius de 12 a 2 i de 7 a 9 també. Per tant, de 7 a 9 els dijous, divendres i els festius. I els festius també al migdia de 12 a 2. És una entrada lliure i gratuïta, evidentment. Sala Marçà està al carrer de Vilanova, a Tàrrega. I, escolta, només que vulgueu aprofundir, jo és que amb el que m'ha explicat ara ja el Llorenç, com a curiositat, visitar l'exposició on veus doncs, el que ha fet amb les explicacions i el que ens deia ara, una mateixa obra, si vols configurar-la amb el mode clàssic, l'has de pensar d'una manera, si la vols fer contemporània, l'has de pensar d'una altra. El text segurament no canvia.
Sí, també es pot adaptar. Perquè...
Però l'impacte visual sí que canviarà, sí. No? Escolta, Llorenç, tu on estudies? Ara tirem molt cap enrere, de cop,
Bueno, mira, ara ja no em ve d'aquí perquè per preparar l'exposició he tingut d'anar molt endarrere, a treure pols, i això hi ha moments
que... Tu tornes de saber ara, no?
No, és que passes una crisi, ostres. Perquè dius, ostres, i comences a obrir carpetes, la pols, allò, dius, mira, i et surt una crítica, allò amb el paper hi ha una mica... Hòstia, ara m'estic fent gran. Va, no, canvio. Llegeixes una crítica, dius, mira, aquest els hi va agradar, o aquest, mira, aquest no els hi va agradar. No, però, és a dir... he tret la pols de molts projectes i bueno, per una banda està bé, per l'altra dius, ui, això, quant temps ha passat, no? Però jo vaig començar a escenografiar...
On vas estudiar, per cert?
Vaig començar estudiant disseny d'interiors a l'Escola Elisava i després a la Llotja, Barcelona, i després em vaig passar al teatre. Això era l'any 81, jo començava a l'Institut del Teatre a les tardes i al matí va donar la casualitat i la sort i bueno, tots els agraïments que siguin que vaig poder entrar al Teatre Lliure al matí, treballant de todo terreno vol dir anar a comprar pintures per si s'està muntant, sí, fer recados, buscar retalls.
S'ha de fer això.
Sí, vinga, agafa la vespa i amunt i avall. I, a més, de jefe tenia, un dels jefes que tenia, el tenia de professor a la tarda, el Fabià Puigcerbé, no? I llavors, doncs, això per mi va ser un luxe. El luxe el noto ara. No,
llavors ja suposo que no.
Sí, sí, sí.
Sota, quin va ser el teu primer projecte ja en solitari? El que
sí.
Et criden a tu i diuen, Llorenç, et volem a tu, hem de fer això.
Mira, va ser un producte també... Jo estava d'ajudant del Fabià Puigcerbé amb una òpera al Liceu, Sant Soni de Leila. I al cap de 3 o 4 anys, aquesta producció la demanen a Canàries. El Fabià no hi volia anar o no hi podia anar o el que sigui, i doncs em truqué, diu, has d'anar a Canàries a muntar el Sant Soni de Lila, clubs, perquè estàs jovenet i estàs allí espantat.
A més, vas a primera línia.
I que t'ho digui el mestre, doncs, vale, i això ja feia 4 o 5 anys, i llavors el Lluís Pasqual era el director d'escena, i tampoc hi podia anar. I doncs el Pasqual em va convocar a mi i el seu i l'ajudant del Pasqual, i que era l'Emilio Sagi. Ens vam trobar a Madrid, el Pasqual en aquell moment estava al Centre Dramàtico, ens trobem, ens coneixem, i diu, bueno, espavileu i aneu cap a Les Palmes i després a Tenerife a muntar. Dic això, que estava com ajudant, però amb l'Emilio ens vam fer molt amics i al cap de 6 mesos ja fèiem una òpera al Festival de Granada. Una cosa molt petiteta. I després ja immediatament em van carregar Pallacci de León Cavallo per fer el Teatre de la Zarzuela a Madrid. Clar, allà sí que ja és la puesta de largo. Jo molt... Bueno, jovenet, ja tenia 27 uns 27 anys, i llavors, doncs, clar, allà una òpera, eren dues òperes, eren Campanello i Pallacci, i allò va ser la posta de largo, i a partir de llavors, doncs, hem anat fent.
Sota, Llorenç, a l'exposició a Tàrrega, què hi trobarem?
Sí.
Però a veure... Suposo que també has hagut de fer una tria, no hi cap tot.
No hi cap tot, ni jo tampoc. Poc tenia les ganes d'ensenyar-ho tot, i hi ha coses que no cal ensenyar, la veritat. A veure, jo, quan em proposa el Xavier García, que és com el comissari de l'exposició, m'insistia en voler fer una exposició de la meva feina. Jo, a part que et fa una mica de vergonya, i jo potser la meva feina no interessa... O sigui, la meva persona no crec que interessa massa. Vale. Llavors diu, no, que vull que... Llavors,
clar,
parlant...
Tot això, deixa'm fer un incís, tu ets nascut a Vallfogona de Riucorb.
A Vallfogona de Riucorb, per tant, poble, sí.
Zona d'influència de Tàrrega, per entendre'ns.
Totalment.
O sigui, no és que a Tàrrega perquè tingui algun amic, no, és que és d'allí. És d'allí, de Vallfogona de Riucorb.
Els 11 anys, però... ara farà 50 anys, i més amb la família ho celebrarem, de que vam arribar a Tàrrega. Sí. I llavors, clar, ja estic molt vinculat a Tàrrega, i llavors, doncs, bueno, m'hi coneixen molta gent, a més tenien botiga, vull dir que... I llavors, doncs, bueno, sí, estic de la meva feina, que estic treballant al món del teatre, que he fet moltes coses, però molta gent no sap el que he fet, no? Bueno, llavors el Xavier García insistia, bueno, doncs, de fer una exposició, però la meva feina, els meus dibuixos, la meva maqueta i tot això, jo no, quan ho faig no és per ensenyar-ho, per exposar-ho, allò, dius, clar, faig art com un pintor, no? Sinó per treballar, és una eina de treball, per treballar amb un director, amb uns productors, amb uns figurinistes, a fer l'equip, no?
Clar, ara que dius això, Tu treballes encara amb... Bueno, encara. O sigui, tu t'ho fas amb maqueta, a escala?
Maqueta, sí.
Si no, en virtual. Si no, no dins de l'ordinador tot, no.
No, encara... no. Jo m'agrada fer maquetes. Alguna vegada jo no controlo la tècnica del 3D, perquè doncs, hi has d'estar cada dia, i de projectes no en fas cada dia, no? I llavors, oi, com anava això? Però alguna vegada que ho he necessitat, he anat amb unes persones que ho saben fer i m'ho fan, i estupendo. Però al final sempre hem acabat veient maquetes, perquè les maquetes jo les faig mentre estic creant, per dir-ho d'una manera. I llavors estic jugant, i ara retallant, i ara cap aquí, ara cap allà. I a més, com que a nivell de proporcions i a nivell de moviments, les escales en què treballo, doncs m'és molt còmode. Per mi, inclús, és més ràpid que fer-ho amb 3D, que amb 3D, que sí, que pots ficar les llums i tot això, però... mai és veritat.
No, correcte, correcte.
I llavors, doncs, per mi és una eina de treball, com poden ser uns pinzells, com pot ser un paper, i, a més, el que faig també, també faig fotografies de les maquetes, maquetes que no estan acabades, i llavors en Photoshop faig fotomuntatges.
Sí, sí, sí.
Vull dir que...
Escolta, de quin muntatge estàs més orgullós? O de qui...
sí.
O un dels què? Perquè ja ho sé que triar-ne una a vegades és complicat.
És complicat perquè... ostres, és que tinc vivències amb tots.
Clar.
Vivències en uns positives i altres negatives, però vist des d'ara, totes són positives, perquè inclús d'algun fracàs que hi ha hagut, que sí, que hi ha hagut, i no passa res, però d'allà vas aprendre molt. I llavors, doncs, no sé, jo per espectacular, per gran, doncs quan, a més, són feines, algunes feines, doncs m'ha permès poder viatjar en llocs que potser no se m'hauria acudit anar-hi. I, a més, poder viatjar i no fer turista, no fer el turista, sinó viatjar treballant, no? Que això és ideal. Doncs, no sé, jo estic molt content de com van fer el Barbero de Sevilla, però també estic molt content amb els muntatges de dansa que hem fet amb l'Àngels Margarit, Mudances, que són muntatges econòmicament molt humils, però amb unes vivències molt, molt fortes, no? No, em costa molt, perquè et dic, sí, la primera, va Pallacci, perquè doncs vam treballar amb el Carreras, bueno, molt bé, bueno, sí.
Suposo que de cadascuna t'endús també una experiència, no?
Sí, és
gran
això.
O petita, no?
Sí, i estava, i això em va venir quan ja ho teníem pràcticament tot muntat, i dius, ostres... Clar, i aquest, mira, ara, amb aquesta
suposo, hora... Suposo que remenant, com deies tu, perquè és veritat, al final és la nostra vida i sembla que sempre l'hem de tenir disponible a la memòria,
sí.
Però al cap dels anys te n'adones que hi ha coses que se t'obliden. Vull dir, no és que se t'obliden, que no les tens presents al dia a dia. Comences a moure carpetes, que és el que dius, i llavors et comença a venir, ah, mira, és veritat, vam fer això, vam fer allò, suposo.
Sí,
a
sí,
mi m'ha passat
així,
això.
És bastant així,
o sigui,
no?
Al final la teva vida no l'oblides, però no la tens present, sí. Preparada cada dia per recordar-la tota.
I després, el que també em fa gràcia, tal, que les vivències que jo, sobre un mateix muntatge, les vivències que jo tinc són... diferents, o inclús anècdotes, són diferents que uns clar. Altres que hem estat participant clar, en el clar. Mateix. I a l'hora d'explicar... I, bueno, clar, com que hi ha gent que has treballat i no t'has tornat a veure més, però amb alguns altres has coincidit, o has coincidit immediatament o al cap de molts anys, no? I llavors dius, ostres, estàs enrere... I llavors estàs... és allò que dius, la realitat no existeix, perquè la realitat és de cada un, doncs això, no? I em passa, i bueno, em fa gràcia.
Aquest passat dimarts, fa 4 dies, va quedar inaugurada ja aquesta exposició, que la podeu visitar fins al 13 d'octubre, eh? Estaran fins al 13 d'octubre a la sala Marçal, al carrer de la Vilanova, a Tàrrega, a la ciutat de Tàrrega, i que pots anar-hi dijous, divendres i festius de 7 a 9 de la tarda i els dissabtes i festius, a més, de 12 a 2. Eh? Per tant, el cap de setmana, de 12 a 2 al migdia, que pot ser una visita en família, fins i tot, cada membre de la família sortirà amb una vivència d'aquesta exposició. Els més menuts es quedaran segurament més amb el tema maqueta i els més grans, doncs, suposo que amb textos, amb reflexions
sí.
i amb d'altres històries.
He procurat que s'hagi de llegir poquíssim, però que hi hagi moltes imatges. Llavors, quan les maquetes són natures mortes, és allò que no té moviment, i el teatre és precisament tot el contrari. Llavors... hi ha moltes fotos de maquetes, de les diferents actes, de les diferents escenes, i després això es pot veure amb fotografies també.
Escolta'm, 30 segons, un escenògraf com tu fent una exposició, suposo que primer te la vas imaginar també.
Sí, però volia una visió externa, que no fos allò molt egocèntrica, sinó que a través del Xavier García, llavors ell va aportar unes quantes idees i jo endavant.
Sí. Molt bé. Doncs Llorenç, enhorabona. Suposo que al principi fa respecte, però ara un cop la tens oberta i tal...
Escolta,
aquesta és la meva feina, part de la meva feina.
Primer em costava, després estic molt content d'haver-ho fet, i després, com que hem fet algunes sessions així guiades, per dir-ho d'una manera, amb la família i tot això, he vist les cares d'allò que disfrutaven, no? I després amb la inauguració que vam fer oficial amb l'alcaldessa, i van vindre també molts amics i tot això, donava la impressió que havia agradat. Jo, més que per les feines que havia fet, jo volia ensenyar l'ofici de escenògraf, no?
No, per això...
I em sembla que es pot veure una mica.
Per això al principi dic, anem a parlar de l'escenògraf, no? Què sí. és i quin hi ha, perquè moltes vegades això és una cosa que no és com el director i l'artista, que tothom sap més o menys el que fa, o el càmera, no? No, és que hi ha l'escenògraf i d'altres, que intervenen dins d'una obra. Llorenç Corbella, escolta, que ha estat un plaer, enhorabona.
Ara, un plaer també compartit.
Fins al 13 d'octubre ho teniu a Tàrrega, no deixeu de visitar, perquè aquestes coses són aquestes que ara hi són, i a partir de llavors no sabem si la tornarem a veure. Per tant, després te l'expliquen i dius, oi, hi hagués pogut anar, però no hi he anat. Tens temps, fins al 13 d'octubre, més d'un mes. Llorenç, una abraçada.
Gràcies.
Sí, aquí ja anem directes cap a les 2 de la tarda i haurem completat ja la nostra primera setmana de programació d'aquesta nova temporada 2019-2020, i amb elles vam acabar la temporada passada i ara ja arriba el torn de que es tornin a estrenar. Jo, la veritat és que, mira, amb alguns, no tots, però amb alguna tertúlia tenim el nostre grup de WhatsApp, que ja us dic que no el fem anar només que per quedar el dia, l'hora i si hi ha alguna alteració, i m'havia oblidat. I la Puri fa dos dies diu, bueno, escolta, que comencem o no comencem? Digues, si és veritat, comencem aquest divendres. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Molt bé, molt bé.
Tenies ganes, eh?
Sí.
És que estaves fent agenda i dic, bueno, a veure, em quede lliure o no em quede lliure el migdia del divendres?
Sí, m'estava programant.
Molt bé, també està amb nosaltres l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Incorporada ja?
Sí, ja fa dies.
Després en parlarem, però manteniu horari d'estiu encara.
Sí, fins al dia 16 de setembre.
Molt bé. Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum. Què tal? Bon dia.
Bon dia i ben trobats a tots.
Com estàs, Maribel?
Bé, molt bé.
Has estat fent algun dia de turisme per les Garrigues o no?
I tant, sí? i tant, com no.
Que bé es descansa, eh?
Sí, i es desconnecta molt, moltíssim.
Com a casa enlloc, això sí, diuen.
Sí.
I Marta Salla, què tal, bon dia?
Molt bé, bon dia.
No sé si t'has creuat amb ella a l'ascensor, però fa res, uns minuts ha marxat el teu jefe,
Sí, ho sé.
Has anat a veure ja l'exposició?
I he anat, i ens ha fet... Ahir vam anar amb la Puri i ens va fer una visita guiada, exclusiva i extensiva, i és superinteressant.
Però val la pena, oi?
Val la pena, sí. Perquè, clar, veus allí tots els muntatges d'òperes, amb fotografies de grans solistes, de grans cantants, i la veritat és que gaudir de l'explicació del Llorenç, doncs es disfruta moltíssim. Perquè és viure el teatre o l'òpera per darrere, no?
Ens ho acaba d'explicar ara, i la veritat és que a mi ja m'ha quedat també ganes, i ara amb el que dieu, doncs, ho tinc claríssim que l'hem de visitar.
Ja li hem dit que ho ha de portar a Lleida.
Ah. Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Puri, avui vens acompanyada per els representants a Lleida de la Fundació Vicente Ferrer.
Sí.
Evidentment, suposo que tindrà la seva vinculació amb el món de la música. Avui està amb nosaltres l'Esperanza Porta. Esperanza, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també el Pedro García.
Hola, bon dia.
Puri, explica'm.
Bé, més aviat t'han d'explicar ells,
bueno,
no?
Sí, però...
Jo el que es puc explicar és que acollim un concert el dia 13, és a dir, el divendres que ve, a les 8 de la tarda, a càrrec de veus.cat, i és en benefici a la fundació que ells representen. Uh-huh. A partir d'aquí, les causes, penso que són ells els que poden explicar.
Doncs Esperanza i Pedro. Escolta, la Fundació Vicente Ferrer, que n'hem sentit a parlar, jo crec que tots... Un moment o altre de la nostra vida.
Sí.
Expliqueu-nos una mica, ràpidament, d'on sorgeix i per què s'està fent anar la Fundació?
Bé, la Fundació Vicente Ferrer desenvolupa la seva activitat a la Índia i precisament aquest any i aquest concert celebra el seu 50 aniversari.
Ah, caram.
50 anys que Vicente Ferrer va arribar a la regió d'Anantapur i va, del no-re, pues va fer un veritable miracle. Avui la Fundació arriba directament a 3 milions de persones i aquest any estem de festa. A Barcelona se va celebrar el 50 aniversari fa un parell de mesos al Liceu i nosaltres, que no volem ser menys, celebrem aquest 50 aniversari a un lloc comparable, absolutament comparable, com és el nostre auditori municipal. Estem encantats, perfectament acollits. Agraïm, aprofito per agrair a la Puri perquè tenen un equip extraordinari i volem ser molta gent, volem omplir i volem convertir aquest dia en una festa de record a les famílies i a la extrema pobresa que es viu a la Índia i a la que Vicente tant hi va fer.
A més, Esperança, el concert és amb entrada, pagant,
sí.
I amb quin objectiu?
Sí, nosaltres des de fa 6 mesos hem començat una campanya per a la construcció de cases, se fan colònies de cases, la Fundació ja n'ha construït més de 70.000, per a famílies...
70.000?
Amb 70.000, sí.
70.000 és la meitat de Lleida.
Sí. Bueno,
sí, clar,
parlem de la Índia, el segon país més poblat del món,
sí,
eh?
Sí, però així tot em refereixo que és un
sí,
projecte
sí.
gran.
Bueno, són unes cases molt, molt simples, tenen un cost de 2.300 euros, Llavors, ja en Lleida, ja construït, en 6 mesos ja tenim una colònia que serà només pagada per empresaris i particulars de Lleida. I ara comencem la segona colònia. Això ens fa molt feliç perquè no hi ha cap ciutat que ho hagi fet i nosaltres, els de Lleida, estem molt, molt animats. I amb la recaptació construirem més una, dos o tres cases d'aquesta segona colònia que construirem a la Índia. I l'any que ve, a més, l'anirem a inaugurar, noies, una ocasió extraordinària per venir a la Índia, en una que és absolutament emocionant, és una vivència extraordinària anar a conèixer aquestes famílies. Les cases sempre se posen a nom de les dones, ja que aquesta tertúlia és de dones, aprofito per dir-ho, perquè si mai la dona és repudiada, si mai la dona sempre conserva la casa i les dones mai poden accedir a la propietat i aquesta és una manera d'empoderar-les i de donar-los.
Caram, això ja s'ha fet? O sigui, ja hi ha alguna dona que és titular d'alguna casa?
Sí, aquestes 70.000 cases estan...
A nivell social no tenen cap problema perquè això passi, suposo.
No, elles poden ser titulars...
No per elles, per la resta de la societat.
No, cap problema, al contrari. Se posen sempre a nom de dones, excepte que hi hagi un discapacitat a la família. Si hi ha un discapacitat a la família, és a dir, se posa sempre al membre més vulnerable. Al més vulnerable. Llavors, per a que no se'l treguin de sobre, la casa està al seu nom.
Molt bé. Evidentment, ara l'Esperança ens n'ha fet 5 cèntims, però www.fundacionvicenteferrer.org. Mira, estic content que celebreu un aniversari, en aquest cas el dels 50 anys, amb música. La música al final és vida, escolta,
sí.
Puri. Escolta, musicalment parlant, parla'ns del concert.
Del concert?
Sí.
Bé, el contingut del concert jo crec que serà el que...
Serà divendres 13 de setembre, o sigui, divendres vinent, uh-huh. Estem a setmana vista,
sí.
A les 8 de la tarda, les entrades
sí.
les podem comprar a través dels canals habituals
sí.
de l'auditori,
sí.
A través
internet,
de la temporadalleida.cat.
Moderna en català. Estan molt especialitzats en que això sigui per a tothom que pugui entendre el que es canta, no? I llavors jo crec que hauran fet una recopilació dels
sí.
temes que poden estar més vinculats a la temàtica.
I la recaptació, ja ho hem dit.
Sí.
Aquesta recaptació es convertirà en una casa, per entendre'ns,
sí.
en una o dos.
En una o dos, o tant
tres,
de
vegades. No, però vull dir que a vegades
sí,
et diuen,
sí,
no, tranquil,
sí.
que això té fins solidaris, però no
mireu
tot això,
no,
serà
no,
una
no.
casa.
No, és tangible. I a l'entrada de la colònia de cases, quan l'anem a inaugurar, hi haurà una placa on constarà, doncs, una, dos, l'Auditori Municipal de Lleida, veus.cat... O... No, no, és, pues és molt bonic, a més la
Puri
gent...
Terrado.
La...
No, jo...
No, no, Puri, no, posarem o Ajuntament de Lleida o Auditori Municipal. A mi m'agradaria Auditori Enric Granados,
sí,
que sigui per recordar el nom del nostre músic. I sí, sí, això, igual que aquesta primera colònia que ja tenim tota coberta a l'entrada, pues ja, i molts dels empresaris ens han dit que vindran a l'Índia. És un viatge de 4 dies i és molt emocionant.
I es pot fer també fer fila zero, per exemple, o
fer donatius,
fer alguna cosa, donatius,
sí,
a part de l'assistència al
concert. Sí, sí, sí.
A través de la web, suposo, no? www.fundacionvicenteferrer.org.
Exactament.
Pedro, per cert, tu has estat a l'Índia?
Sí, precisament de lo que estàvem parlant ara, que l'any passat vam estar inaugurant una colònia de 28 habitatges, dels quals dos eren de gent de Lleida, fonamentalment de la Coral Maristes Montserrat i del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, i de molts més particulars. I, bueno, com dèiem abans, va ser molt emocionant perquè, bueno, són molt agraïts i bueno, manifesten el seu agraïment amb música i amb tot tipus de... Vull dir que és un moment molt...
Són molt hàbils musicalment,
sí,
a la Índia,
sí,
i
sí,
tenen una intuïció musical,
sí,
molt gran.
Sí, sí, sí. Molt alegres, a més, sí, molt, molt, la viuen molt intensament.
Llavors, es pot dir també que sí, que la casa té un cost de 2.300 euros, però té una bonificació fiscal, per la qual queda amb un cost d'uns 1.500 reals, després de la deducció fiscal. I llavors, aquesta casa suposa per aquesta família, pues, la primera vegada que accedeixen en totes les seves generacions anteriors a la propietat, perquè, com hem dit, queda a nom de la dona, o si hi ha un discapacitat, queda a nom del discapacitat. Com tu preguntaves abans, això ha costat un esforç que la societat d'aquella zona, pues, assimili tot això, però bueno, és que la Fundació porta 50 anys treballant, s'ha començat a poc i s'ha aconseguit que el nivell d'escolarització de les dones, per exemple, pues, sigui pràcticament el mateix,
100%.
El 100%, igual que els dels nois.
Però estem parlant d'una zona concreta de la Índia?
Sí, estem parlant de l'estat d'Andhra Pradesh, en concret el districte d'Anantapur. El que passa és que recentment la Fundació ha donat el salt amb un estat del costat, que és el de Telangana, i vull dir que cada vegada bueno, va abarcant a més gent, no?
Ho dic perquè la Índia és molt gran,
molt gran,
i sobretot hi ha moltíssima gent, però si fa 50 anys que s'està realitzant la tasca en un lloc més o menys,
sí,
determinat, jo crec que ja us deuen de conèixer, és a dir, ja la Fundació Vicente Ferrer ja no és una desconeguda.
Efectivament, una de les tasques més importants que s'ha fet és a cada població. Quan hem anat és molt emocionant i molt instructiu que fem una reunió amb les dones de la localitat i les dones t'expliquen el que fan a les associacions que ha impulsat la Fundació, que són els Sangams, i bueno, que ara potser l'Esperança parlarà millor que jo, però que en un poble de 2.500 habitants potser trobes quatre associacions de dones que impulsen el poble d'una manera meteòrica, vull dir que
bueno,
es note,
pues,
molt...
Ja m'estàs deixant tranquil·la, això vol dir que d'aquí uns anys haurà canviat la societat.
Pues, sí, està,
sí,
canviant.
Però... Jo dic que les dones és el futur de la Índia, i a més les dones estan
present,
molt conscienciades.
El present.
El present i futur. Present, desgraciadament, el present de la dona
encara no.
encara és
bueno,
molt dificultós, molt, pobretes. Però elles són el futur. La Índia arrencarà perquè elles tenen una força extraordinària.
Molt bé. Doncs la Esperanza i el Pedro són representants de la Fundació Vicente Ferrer a la demarcació de Lleida, i avui ens han vingut a explicar aquesta activitat per celebrar aquest 50 aniversari. Divendres vinent, us ho diem amb una setmana d'antelació, divendres vinent a les 8 del vespre, el lloc, doncs, què he de dir, ja de l'Auditori Municipal Enric Granados, doncs que només pel sol fet d'entrar a l'auditori ja val la pena, però que sapigueu que, a més, les entrades que pagueu per veure aquesta gent lleidatana, també el veus.cat, doncs aniran directament a fer una gran obra, i quan dic gran obra, quasi ho podem dir literal, perquè és una casa, eh? Una, dos, tres, el que dongui, ja, és el que aniran a fer a la Índia la Fundació Vicente Ferrer. Esperanza, Pedro, escolta, moltíssimes gràcies.
Ens acompanyeu fins al final.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres, i animem a la gent a comprar moltes entrades.
Sí. www.fundacionvicenteferrer.org, allà teniu tota la informació, i si no, a la temporada Lleida.cat per comprar les entrades per aquesta activitat. Puri, vosaltres esteu a punt per presentar la nova temporada de la temporada Lleida?
Sí, de fet ja vam fer nota de premsa abans de les vacances i ja està obert al públic. Vull dir que tothom pot accedir a través de l'aplicació.
A nivell físic, ha sortit ja de la impremta?
A nivell físic ho tenim calentet, aquí un programa, per exemple.
Un programa que no s'ha vist, això és primícia exclusiva aquí, eh?
Sí, calentet, perquè a més hi ha un llumí que encén un foc a la tapa i ja ho veureu.
Molt bé.
Llavors aquí, sobretot, encoratjar les persones a que hi ha abonaments a la venda, i que penso que valen molt la pena.
Marta Salla,
sí.
Parla'm d'abonaments de la temporada Lleida.
Bueno, la Puri pot parlar dels abonaments de música.
Ja parlarem l'auditori.
Hi ha tipus diferents?
Sí, sí. Sempre fem l'abonament de teatre i l'abonament de música. Potser algun dia arribarem a fer un
combinat. Però es comporten igual.
Sí.
Supereus diferents i hi ha espectacles diferents, però el comportament és el mateix.
Sí, exacte. Sí.
I nosaltres... jo puc agafar un abonament de quants espectacles, a veure?
De tots els que vulguis, pots agafar-los tots.
Ah?
La cosa és, per exemple, amb el de teatre, segons el tamany de l'espectacle, té un preu o un altre. Perquè la producció té un preu o un altre, evidentment. Llavors tenim tres tarifes, i només que compris un espectacle de cada tarifa ja pots gaudir del preu d'abonament. Si compres tots els espectacles de cada tarifa, evidentment tens el preu d'abonament.
Mm-hmm.
El preu d'abonament, però, també s'aplica amb grups. Si compres 10 entrades d'un mateix espectacle, també tens preu d'abonament. El preu d'abonament és, per exemple, la tarifa cara són 26 euros, preu d'abonament 20. T'estalvies 6 euros per entrada, que són molts diners.
Si multipliques...
Sí. I després tenim l'abonament dels familiars de Nadal, que ja ho sé que quan tens canalla ara és molt aviat per comprar entrades, perquè...
Sí, però és que el temps cada vegada va més ràpid.
Sí, però després si se'm posa malalt i més al desembre, això no m'arrisco. Però bueno, us animem a comprar l'abonament de familiars de Nadal, que són dos espectacles a 10 euros. O sigui, quan val el cine?
Sí.
Dos espectacles, que a més seran dos perles enguany. Un és una estrena que és el flautista de Hamelin, de Chip Chap, que és molt bonic. Estem veient assajos que han estat assajant a l'Escorxador i al Teatre Municipal Juliet Agustí abans de l'estiu, ara tornaran, i estan fent una cosa molt divertida, perquè ens sorprendrà molt, perquè és una visió molt contemporània del flautista, però alhora molt bonica. I tenim Amur, que és el hit dels espectacles familiars, però a Mellorens sempre diem que hem de fer venir a tothom, famílies, no famílies, adults, petits, que és una història d'amor entre un grup d'amics que passa molts anys i veiem com passen la vida. I és amb màscares, i és un espectacle molt, molt bonic. Aquestes són les dues peces que tenim per Nadal.
Mira, el tema d'abonaments crec que té dos avantatges. Un és l'econòmic, que potser és el que crida més l'atenció, però l'altre és que si tu ara ja et veus amb ganes d'anar a l'auditori o a la llotja o al Teatre de l'Escorxador, i cada any dius, començo el curs i aquest any ja aniré, però després passen els dies i et surten mil coses, doncs t'agafes ara l'abonament i quasi bé com que t'obligues a no oblidar-te'n.
Sí. I també... Ja t'ho apuntes a l'agenda, que tens aquells espectacles.
Ja és inevitable.
I també nosaltres... I t'estalvies diners?
Pots
fer un donatiu a la Fundació Vicente Ferrer, per exemple.
Per exemple.
L'objectiu també, el segon objectiu dels abonaments, és que compris coses que si no compraries. Per això obliguem a comprar de les tres tarifes, perquè potser de la tarifa petita no n'agafaries perquè no coneixes què és ni la peça ni la companyia,
però t'agradarà.
Però descobreixes una perla.
Això vull dir. Jo sempre ho dic, i la Maribel i l'Antònia poden corroborar. Sempre que la Puri o la Marta ens han dit, escolta, això aneu a veure. És igual car o barat, o famós o desconegut. Al final, surts d'allí i dius, caram, això ho ha de saber la gent. És o no? Hem vist espectacles que no hi haguéssim anat segurament, i després, doncs aquí ho fem, els divendres t'ho recomanem.
I nosaltres, doncs, a part dels abonaments, al primer concert simfònic de la temporada, hem creat un preu familiar. Tenim la Sinfonia del Nou Món de Dvořák, és una obra espectacular. A la primera part hi ha obres de Sarasate amb un violinista extraordinari. Llavors vam dir, ja que comencem la temporada, hem d'estimular No parlem de nens petits, sinó ja de els nanos aquests que comencen a tindre una mica més d'edat, que no solen anar a espectacles i tampoc amb els pares. I oferirem entrades als estudiants de música fins a 18 anys, a 5 euros, caram, sempre i quan vinguin amb els seus pares, o sigui, que siguin com a mínim tres persones de la família.
Molt bé.
I penso que d'aquesta manera també comencem la temporada amb aquest perfil de públic i els podem estimular a fer aquesta activitat en família que falta moltes vegades.
I tant.
Us felicitats per la iniciativa, perquè realment és una cosa que ho hem comentat moltes vegades, aquesta potser manca de costum que teníem d'iniciar els nens de petits amb aquest tipus d'espectacles.
Al final tots són hàbits, doncs són costums.
Que si a la meitat estan cansats i has de marxar, doncs plegues i marxes tranquil·lament. Però el fet de posar-los, felicitats per la iniciativa.
Puri, abans d'acabar, aquell grup que et vaig dir i tal, tenim data ja del meu grup o no?
No, encara no ho he pensat,
encara,
això.
Encara no tenim data.
Ho podem pensar en acabar el programa.
Vale, doncs vinga, ja buscarem.
Si em permets, Ricard,
si em avui,
en primícia, Manel ha publicat el videoclip de la seva, del seu nou disc,
no,
o un avançament.
Títol no el tenia.
No teníem res.
Encara
no el trobo. El 28 de desembre tenim el concert de Manel a la Llotja, i ja vam anunciar que posàvem a la venda un concert de Manel a cegues, sense saber títol del disc, sense haver tret singles, sense res. Les entrades es van venent, i que els fans són molt fans, i avui han tret el videoclip de la primera cançó, que és molt curiosa, us recomano que la busqueu i l'escolteu, perquè surt la Maria del Mar Bonet al principi. Està enregistrat a Lleida.
Com es titula?
El videoclip. La bona gent.
La bona gent.
Sí.
Molt bé.
I és el títol del concert?
I el títol del concert el tenim Manel en
concert. Encara no. D'aquí al desembre.
Poc a poc.
Però les entrades són a la venda, això.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apanem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila, que vosaltres heu fet mans i mànigues amb el personal que sou per no tancar amb tot l'estiu. Heu hagut d'ajustar a horari d'estiu, i és veritat, hi ha algun matí que pot ser la biblioteca està tancada, però ha estat donant servei durant tot l'estiu, i em consta que depèn del dia o depèn de l'hora, l'afluència ha sigut bona.
Sí, sí. La veritat és que no ha afluixat amb tot l'estiu, tant de gent com de préstecs. Bueno, tot en general ha funcionat molt bé durant tot l'estiu.
Comencem nou curs. Vosaltres també, bueno, d'una manera o altra, doncs també les activitats, evidentment, s'aturen a l'agost, tot i que la biblioteca està oberta, i ara tornem-hi. S'estan omplint els grups de lectura. Ho dic perquè, tot i que l'Antònia els voldria fer infinits, al final el personal i el lloc
i els
llibres són finits. Per tant, quan s'omplin s'haurà acabat. És una experiència, segons m'expliquen, que és brutal. O sigui,
bé, la veritat és que agrada, perquè la vostra és que vam obrir els formularis als grups aquest dilluns a les 9 del matí. Vaig anar jo a la biblioteca a obrir el formulari d'internet, perquè vam dir que obrirem el dia 2, i ja teníem gent que ja ens estava trucant, que no els havíem obert. El dia 3 ja vam tancar el primer grup. Va haver un grup que ja el vam tancar, perquè ja tenia totes les inscripcions plenes. Dels 11, en aquest moment, ja en tenim 4 de tancats.
Sí, això va ràpid, eh?
Hi ha 20-22 places a cada grup, però, clar, hi ha molta gent que repeteix, molta gent que li agrada, i bé, ara en aquest moment encara hi ha grups oberts, però comenta això, que en tenim 4 ja de tancats.
Molt bé. La Marta s'ha apuntat a un grup?
Sí.
Marta, en quin grup t'has apuntat? És que aquí ho diem tot, és que, clar, és que no es pot
tenir secrets, no? És igual que la meva família.
En quin grup t'has apuntat?
S'ha apuntat al grup d'una habitació pròpia, que és un grup que és el 5è any que es fa, que és de dones i feminisme.
Ah.
I és un grup molt interessant, crec que ha fet molt bona elecció la Marta, i que segur que s'ho passarà bé i que li agradarà.
Bueno, ja t'anirem preguntant, mira. Uh-huh. Perquè, parlem dels grups de lectura, però des de fora, doncs mira, aquest any ho podem parlar des de dins. Avui he descobert una cosa, la Marta, que el primer llibre s'ha de comprar, però la resta els posa a la biblioteca. O sigui, sí. És que ens fa la vida fàcil a la biblioteca.
Sí, nosaltres tenim ja una central de préstec a nivell de tot Catalunya, que es diu CEPSE, en la qual adquireixen molts lots de llibres del mateix títol, i nosaltres fem la petició a totes les biblioteques de Catalunya. Molt. I llavors, bueno, sí que fem aquesta cosa, que al primer llibre demanem als usuaris que l'aportin, perquè és l'aportació que es fa a la biblioteca, i nosaltres aquest llibre el dirigeixem a altres biblioteques i a altres grups de lectura de la ciutat, que no són de biblioteques. Nosaltres tenim, donem suport a, no sé si són 10 o 12 grups de lectura externs, o sigui, d'entitats, d'associacions, de pobles petits, que venen a buscar els llibres a la biblioteca. I la manera de nodrir aquests llibres és això, amb les aportacions dels grups de lectura.
Recordem que l'activitat de grup de lectura és gratuïta.
És gratuïta. L'única cosa que demanem és aquesta aportació.
És aportar un llibre.
És aportar un llibre que després serveix per d'altres biblioteques. I la resta de llibres, nosaltres o bé els demanem en aquesta central de préstec o els demanem un per un a la resta de biblioteques. O sigui, quan hi ha un llibre que no trobem al lot, ens posem en contacte amb 20 biblioteques i els diem, deixeu-nos aquest llibre per a aquest grup de lectura.
La setmana vinent et preguntaré per dues exposicions que ja teniu en marxa, que suposo que encara estaran la setmana vinent en marxa, en parlem llavors, però també comenceu a fer aquelles activitats i aquelles accions que et pots trobar als racons menys pensats de la biblioteca.
Sí, a més segurament que algú li ha sorprès, perquè més d'un usuari ens ha dit escolta, que teniu tot l'ascensor ratllat. Bé, és una acció poètica de l'artista Ernest Costa Freda, que el dia 13 presenta un llibre a la Panera que es diu Poesia de Mierda. És un projecte que ell ha fet des de fa 2 anys, que bueno, ha voltat per molts llocs i que d'alguna forma fa una reflexió sobre el tema de la poesia i intenta que ens trobem la poesia als llocs més inesperats. Ja, i ell, per exemple, diu una frase que diu el que passa és que la poesia d'un no pot quedar-se dins dels llibres, perquè ja queda poca gent que encara sap que els llibres et salven. I, per tant, ell intenta portar la poesia d'altres llocs. A la biblioteca, en concret, la tenim a l'ascensor panoràmic, i dic l'ascensor panoràmic en singular perquè l'altre el tenim fora de servei per uns problemes tècnics, i els dos lavabos de la planta baixa.
Bon.
Bé, és una acció poètica que...
Però li agrada la poesia o s'ha desenganyat? Perquè pel
no,
títol...
no, li agrada moltíssim li agrada, la poesia i a més ell el que està fent és una acció precisament per apropar la poesia i inclús als lavabos hi ha uns sobres penjats que la gent se'l pot agafar i a dins hi té un poema o una reflexió o una recomanació.
Bueno, és un lloc singular que mai haguéssim pensat de trobar poesia, però vaja.
Però crida l'atenció la de gent usuaris que ens ha vingut, ens ha dit escolta, que us han ratllat al lavabo. No ens l'han ratllat, és un tipus de pintura que prèviament ja vam...
Bueno, però veus, encara hi ha bons samaritans.
Molt. Molt. He de dir que a nivell d'això, els usuaris de la biblioteca habitualment és... Hi ha molta gent que se la sent seva, a la biblioteca, i per tant, quan hi ha alguna cosa que els crida l'atenció, de seguida t'ho comentem.
Doncs suposo que és el grau d'implicació màxim que es pot arribar a aspirar.
Sí.
Que una persona se'l senti seu, aquella.
Exactament. Aquesta cosa de quan si escoltes que no funciona, bueno, i que veus que és una persona que ho està visquent i que li sap greu que una cosa no funcioni.
Molt bé, Antònia, doncs parlarem de més coses a divendres vinent. Anem cap al CaixaForum, Maribel Tos, perquè vosaltres... Sembla que va ser ahir que ja veu acabar l'exposició, la que ens acompanya 4 mesos.
Sí, Cinema i Emocions, el mes de juliol.
Però està a punt la següent.
La següent, sí, precisament doncs, avui, aquest matí, hem presentat nova temporada.
M'has enviat mail aquest matí, a mig matí.
Sí, així és, nova temporada, la nova temporada de CaixaForum Lleida per aquest curs escolar 2019-2020. Havíem recordat o havíem comentat que era un any important per CaixaForum perquè el 4 de maig vam fer el centenari de l'edifici, però enguany el 19 de desembre CaixaForum Lleida farà 30 anys al servei de la ciutadania i per celebrar-ho oferim dues grans exposicions. La primera d'elles inaugurarem el 25 de setembre, que porta per títol Experiment 2100, que ens espera a la terra del futur, i és una exposició de caire plenament científic, no? I ens permetrà reflexionar sobre quan serem a la Terra, on viurem, què és el que menjarem, què és el que nosaltres farem per superar aquests grans desafiaments que ens presenta el futur, i per això d'alguna manera analitzarem la població, les megaciutats, els recursos naturals i com no el coneixement científic, no?
M'agrada que ho diguis en primera persona i a més ens mires als demés. Com viurem a l'any 2100? M'encanta. O sigui, hem de durar, Maribel, hem
I
de
tant,
durar. O sigui, ens veus
tant,
bona cara.
I tant,
escolta, que parlant a nivell planetari, l'any 2100 és un segon, eh?
Sí, sí,
o sigui, està aquí, aquí, sí, sí. A nivell humà, doncs, evidentment, és lluny, però bueno, ja veus com van les coses de ràpid, sí, però a nivell de planeta deu de ser un instant.
Sí, però bueno, bé, val a dir que el futur, doncs, som nosaltres, que a poc, més aviat, doncs, dia a dia, a través, doncs, de les nostres accions individuals, doncs, l'anem traçant, doncs, l'anem conduint.
Experiment 2100, sí, sí. A partir de...
25 de setembre i fins al 23 de febrer de l'any vinent, i com és habitual en el marc d'aquesta exposició, doncs, oferim un ventall de visites guiades adreçades a tot tipus de públic, el públic general, el públic escolar i, com no, doncs, també el públic familiar.
Amb aquesta ja saps que hi faré vida, jo, eh?
Ai, doncs això és una bona notícia, és una gran notícia.
Aquesta ja que és científica i tal, ja saps que m'encanten aquestes, jo hi faré vida aquí. Experiment 2100 és la exposició que ens acompanyarà aquests propers 4 mesos al Caixa Fòrum i que segur que en parlarem aquí de totes les activitats, perquè això, si una cosa tenen al Caixa Fòrum és que aprofiten l'activitat central, que és aquesta exposició, per crear activitats, exposicions, xerrades, tallers, etc, tot al voltant d'aquesta temàtica.
Així és, així és.
Que això vindrà aquí, segur.
Sí, sí. El nostre objectiu, bàsicament, és difondre, doncs, el coneixement per tal, doncs, de tenir, doncs, un món millor.
Molt bé. Estem a punt d'arribar a les dues. Ja ho avançarem, perquè encara faltarà 5 mesos, però l'exposició que hi haurà al Caixa Fòrum a partir del març, sí, també la teniu pensada, eh?
Sí, sí.
Bueno, diem el títol, va.
Així és, així és. I que, de fet, avui també han presentat, porta per títol Les avantguardes històriques, i es tracta, doncs, d'una exposició que presentarem, doncs, obres, doncs, molt importants, no? Obres de Duchamp, Manra i Julio González, i són obres que totes elles, doncs, vindran, doncs, de l'IBAM, no? I d'alguna manera, doncs, presentarem, doncs, una part molt important, doncs, de la història de l'art, una part, la part, doncs, que va des de l'any 1914 fins a l'any 1945.
Doncs tindrem temps de parlar-ne d'aquestes i moltes activitats en aquesta nova temporada, que estic contentíssim, encara que no em vegueu la cara, de que ens tornin a acompanyar tota aquesta temporada la Puri Terrado, l'Antònia Capdevila, la Maribel Tost i la Marta Salla. Escolta, de veritat, us ho dic, moltíssimes gràcies. Són les prescriptores, al final és el que dona valor a l'espai, i cada divendres fins allà al juliol, de 2:15 a les 2, l'Espai Groc. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies.
Bona
temporada.
I també avui han estat amb nosaltres el Pedro García i l'Esperanza Porta, que són representants de la Fundació Vicente Ferrer. Moltes gràcies.
Moltes a vosaltres. Vosaltres.
I ja directes cap a les 2. Escolta, acaba de passar un bon divendres, després gaudeix del cap de setmana i després, dilluns, a les 12:20, hi tornem aquí.